del mateix partit, perquè si no sempre intervindran interessos polítics a l'hora d'intentar escatir responsabilitats. Però en tot cas el que no pot continuar passant és que hi hagi dones als partits i fora dels partits que es continuïn trobant a la intempèrie. Sobre el cas concret, jo crec que és important subratllar que Elisa Mulià, igual que qualsevol altra dona, té dret a recórrer a la justícia i no m'agradaria que aquest cas fos dissuasori de que altres dones puguin exercir el seu dret de recórrer a la justícia per defensar-se. Crec que també és important recordar que dubtar és legítim en uns processos que generen molt desgast emocional. Els canvis de criteri també són legítims. O sigui, tu pots dubtar sobre un cas que sigui difícil, perquè sempre els casos de consentiment tenen una dificultat afegida, no?, a l'hora de demostrar-se quan és la versió d'una persona respecte a la de l'altra. Però en aquest sentit jo crec que és important que a nivell legal s'hagi inclòs la qüestió del consentiment, perquè és clau. I vull deixar en un segon pla consideracions extres sobre la sobreexposició mediàtica o sobre l'estratègia que està seguint la senyora Mulià. Crec que no és el més rellevant d'aquest cas, malgrat que és molt llaminer i molt temptador que comencem a fer una guerra sobre si està seguint l'estratègia que es pressuposa a una víctima que ha de seguir o a una presumpta víctima que ha de seguir. Jo crec que és important subratllar això, que està en el seu dret a recórrer la justícia, està en el seu dret a dubtar, i recordar també que la dimissió d'Íñigo Errejón va venir acompanyada d'un escrit assumint responsabilitats pel seu comportament, que això tampoc s'ha de perdre de vista. Evidentment, ell anirà a la justícia a defensar-se.
Però aquí, Sara,
però, sí. Però hem de recordar, ja, l'origen.
Però aquí, quan hi ha un cas així, demanem a les persones que s'apartin i que assumeixin també la seva responsabilitat. Per tant, si ho demanem, després també hem d'entendre que hem de ser justos. Vull dir que si no ha fet res i s'esprova, també s'ha de restituir aquesta persona.
Bé, ell va partir de la base d'un document, o sigui, d'una carta on assumia responsabilitats que el portaven a deixar el seu càrrec. I ell mateix ho va reconèixer amb un escrit que, a més, o sigui, va donar molt de parlar, no? Perquè, bueno, o sigui, no vull tornar enrere en aquest cas, però en tot cas, ell va assumir unes responsabilitats i va reconèixer que hi havia un comportament que el feia incompatible que continués liderant un projecte polític. Un projecte polític que, a més, ell, de la seva boca, va defensar una sèrie de drets de les dones que després resulta que ell mateix reconeixia que havia incomplert. Ara, a partir d'aquí, quines de les seves conductes són considerades delictives i quines no? Doncs, evidentment, aquí hi ha el procediment judicial per intentar dirimir-ho. I de vegades el procediment judicial no és capaç de dirimir. I això no vol dir que l'agressió, la presumpta agressió o la falta de consentiment no hagi existit.
No, no. Una cosa no treu l'altra, sí, sí. Anna.
A veure...
Això, perdona, però això també és aplicable al crim de la Guàrdia Urbana, sí. Quan la Rosa Peral diu jo no he comès el crim. Té una sentència que diu que és assassina, però ella diu que no l'ha comès.
I, de fet, home, no s'ha pogut provar mai. Un dia podem parlar, però concentrant...
Però aquí ja es van determinar unes culpabilitats, eh? Jo estava parlant dels casos en què hi ha una absolució.
Sí, però ella...
Clar, aquí, evidentment, però, judicialment, tothom que és declarat culpable defensa la seva innocència, no? O sigui, pensa en una estratègia de defensa pròpia. Però estic parlant, en molts casos, sobre agressions i abusos sexuals, on el que es dirimeix és si va haver-hi o no va haver-hi consentiment, és molt difícil de demostrar, i moltes vegades el fet de que hi hagi absolució no vol dir que aquella agressió, aquell abús no s'hagi produït.
Absolutament.
Bueno, però és que aquí està... A veure, evidentment hi ha una contradicció important entre que els partits, diguem, intentin rentar la roba bruta a casa, o sigui que quan enganxen un dels seus, allò... I, en canvi, hagin volgut imposar a la resta de la ciutadania l'extermini de la presumpció d'innocència, perquè, ho sento, però el yo sí te creo, digas lo que digas, hermana, elimina la presumpció d'innocència. Evidentment que és molt frustrant quan hi ha una agressió sexual certa, que a vegades és un paraula contra paraula, costa molt de demostrar, però aquesta dificultat no s'ha de vèncer eliminant la presumpció d'innocència, perquè això ens pot portar o no ens pot portar. Però el cas concret de l'Elisa Mulià és que ni tan sols és això. Vull dir, a veure, jo discrepo d'una cosa que ha dit la Raquel, diu, no, és que ha mentido. No, al contrari, és que agafat el peu de la lletra el relat, o sigui, el peu de la lletra tot el que ell explica que va passar aquella nit, t'estires els cabells de que això hagi pogut arribar a judici. i dius, a veure, jo no sé si el jutge del foc carretero va decidir obrir judici oral pues, doncs per pressió mediàtica o perquè la llei està tan mal feta que permet obrir judici oral. Qualsevol que tingui una mínima experiència amorosa, sexual i social, sap que el que explica la senyora Molet, però agafant el peu de la lletra, des del primer que diu fins al final, no és una agressió sexual. No es dona cap... a més, ni tan sols l'Íñigo Rejón era, jo que sé, el seu superior jeràrquic, laboral, ni tan sols li treia una edat significativa. Era un senyor famós i ella potser es va imaginar de nòvia de la Rejón i les expectatives de nosaltres. Però això és una bad date, no és una agressió sexual. I en aquest cas, home, a veure, el tema ha agafat uns tombants molt sinistres. Vull dir, a veure, jo si m'he de creure tot el que ha sortit en xarxes, en diaris, i que no ho ha desmentit ningú, la senyora Molià diu que ha rebut finançament de Sumar durant un temps per mantenir aquesta querella. La senyora...
Vols dir que ser un idiota en les relacions no et converteix en un delinqüent.
Exacte, però és que la senyora Molià, a més, diu, quan parlava de retirar, també va sortir que ella intentava pactar amb el senyor Rejón. Si tu retires la demanda contra mi per calúmnies i possible denúncia falsa, i al veure que no, doncs endavant. Però a més, a veure, fa uns dies la senyora Molià va penjar un tuit infame, absolutament infame.
Sí, és que el personatge no ajuda, diguis.
On deia, com que no li va agradar les reaccions que va provocar, la reacció de la seva, l'anunci de la retirada, deia textualment que cuidado tots els que la critiquin, que patiran el karma, i que d'aument la filla d'aquella amiga que de la de la festa, la que, diguem-ne, va lliurar els àudios, que la mateixa setmana que va lliurar els àudios, la seva filla li va caure un arbre a sobre i la va matar. I acaba dient textualment, el que diu que el karma us tocarà tot, això et passa per ajuntar-te amb un violador i que el que riu de la desgràcia dels altres la suia bien camino. Després el va esborrar aquest tuit i va demanar perdó. Però una cosa així no és un calentón. No és que dius, bueno... Per tant, o aquesta dona és boja o s'ho fa per lliurar-se de tot això, perquè aquí el que ella està reivindicant, o sigui, no és un drama entre veritat i mentida. La senyora Molià el que està reivindicant, i compte, i aquest és el perill de la legislació actual que tenim, és que la legislació actual permet que la reinvenció subjectiva d'una situació prevalgui sobre la realitat objectiva del que va passar. O sigui, la senyora Molià pretén que ella es va sentir violentada, que ella es va sentir no sé què, quan en realitat els fets demostren una altra cosa, doncs és veritat que hi ha hagut uns desenvolupaments legals en els que ha participat amb entusiasme el senyor Rajoy, el seu partit, que fan possible que això tingui viabilitat penal. Però en aquest cas, el personatge és tan patètic, tan absolutament patètic, que ni amb tot això a favor se'n sortirà. I sí, jo crec que fa mal al feminisme, fa mal a les autèntiques víctimes d'agressió sexual que sí que els han patit i que sí que de vegades tenen problemes per demostrar-ho i que crec que, vaja, que com més aviat se'n deixi de parlar d'aquesta senyora, millor.
Vicent.
La categoria en aquests casos és un model social i uns hàbits socials perversos durant segles, i això ja el sabem tots. Les solucions no sempre són les millors solucions. Jo sí que considero que és un vessant real la presumpció d'innocència, però entenc que contra un hàbit social i un model social perversos és molt difícil. Perquè, clar, amb aquesta presumpció d'innocència hi ha tantíssima gent, tantíssims homes que han actuat en impunitat durant tant de temps, i és la combinació i l'equilibri és complicadíssim en aquest cas. En tot cas, al final sempre arribem a l'anècdota i l'anècdota són els fets concrets. I en aquest cas jo considero dues coses. Que sí, que ella té absolutament tot el dret a judicialitzar aquest cas, que el que està fent no és exactament modèlic per la gent que porta o que en reivindica la seva lluita, i que el senyor Rejón, com que defensava exactament el que l'ha perjudicat, no tenia més remei que dimitir. Perquè, clar, si tu estàs dient, jo sí que crec sempre, i estàs dient que
les
això no pot ser...
Les falses no existeixen.
I estàs dient que el model és pervers i que l'hàbit social és pervers i després tu estàs entrant en aquests hàbits socials perversos, no és que has de dimitir pel que has fet, és que has de dimitir per incoherència política absoluta amb la teua vida personal i quan t'agafen, t'agafen, punt.
Sí, el que passa és que hi ha gent que s'alegra que això l'hagi passat precisament a l'Iñigo Rejón.
Home, clar, perquè després venen les...
Jo no, perquè jo defenso... Baralles, a veure, jo no he votat mai a Podemos ni a Sumar, però jo sempre actuo en funció de les meves idees. I jo crec que encara que l'Errejón hagi participat en defensar una legislació que a mi sembla un disbarat per tot el que abans he exposat, jo no me n'alegro.
No,
però
sense arribar a ser víctima de la legislació, perquè encara no hi ha sentència, el que sí que és una incoherència política flagrant.
Això sí.
I com és una incoherència política flagrant, has de plegar.
Sí, això estic d'acord.
Estan molt d'acord amb el marc que ha posat abans, que s'ha posat al començament de tot. Penso que aquí el gran drama és el que diu el Vicent. El Vicent diu, és l'anècdota, no? Entrant a l'anècdota. El gran drama és que això es converteixi en categoria, no? I que s'utilitzi aquest judici que és, o aquest procediment que és espantós des de tots els punts de vista, precisament per fer marxa enrere amb una de les coses que ja no dic la llei concreta, sinó la consciència social de que aquest problema gravíssim és imprescindible erradicar-lo, i per erradicar-lo a vegades es fan coses que poder estan malament i s'han de rectificar, però sense perdre mai de vista que el gran objectiu és erradicar aquest problema, aquesta terrible xacra social que teníem i que encara tenim, i que per aquesta anècdota que es pot convertir en categoria per trinxar aquests avanços a sobre, amb motiu o sense, però lamentablement es recuperen tots aquests arquetips que han funcionat durant tant temps, que és que quan les dones denuncien és perquè estan boges, no? I per tant, doncs és un cas molt desafortunat que malauradament em temo que no es quedarà amb anècdota, que és on s'hauria de quedar.
4 minuts seran 10:15. A tot això, estem a l'endemà que els sindicats majoritaris hagin desconvocat aquesta vaga de maquinistes, i en un dia amb més de problemes i retards també a la xarxa de Rodalies. I podem parlar aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio amb José Antonio Santano, que és el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible. José Santano, què tal? Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia. Pues nada, encantado.
Antes de nada, si ayer se desconvocó la huelga, ¿qué ha pasado para que algunos trenes hoy martes no hayan estado preparados para iniciar el servicio?
Bueno, no han, sabe usted que no han desconvocado todos los sindicatos. Hay algunos sindicatos que mantienen la convocatoria de huelga. Es verdad que son sindicatos minoritarios y sobre todo en el conjunto, digamos, de España, pero bueno, tienen un impacto, y en el caso de Cataluña es un poco mayor. Entonces yo creo que los problemas de hoy, bueno, pues hay que atribuirlos todavía a los, digamos, a los rescoldos de la huelga, pero bueno, confiamos en que ya a lo largo del día de hoy, y espero que mañana, y sobre todo de cara al jueves, la situación se pueda normalizar y estabilizar, ¿no?
O sea, mañana los usuarios pueden encontrarse con los mismos problemas que hoy, o ya estará...
No, espero que con bastantes menos, porque menos. También nosotros hemos hecho una previsión hoy, y la haremos mañana, pues de reserva de maquinistas, porque efectivamente pues todavía tenemos un sector que es minoritario, pero que mantiene la huelga, y eso evidentemente afecta mucho menos que ayer, y espero que menos también que mañana.
Adif ha dicho que hay, bueno, algunos puntos aún que de la red de Rodalías que hay que revisar. ¿Cómo avanzan los trabajos?
Bueno, los trabajos, la verdad es que vamos a dar cuenta pronto de todo el trabajo que estamos haciendo. La verdad es que avanzan bien. Tenemos 91 puntos que, como hemos dicho en alguna ocasión, están con contratos de emergencia en los que estamos actuando. Hemos ido acabando ya unos cuantos y desde luego lo que estamos haciendo es hacer compatibles en la medida de lo posible esas obras de emergencia con la circulación. Es verdad que con limitaciones temporales de velocidad. O sea que eso es ahora mismo el objetivo que tenemos, el fundamental, que es abrir la última línea importante que nos queda, que es la RL4. La R15 todavía va a tardar un poco más, pero la RL4 queremos que esté abierta para el fin de semana, operativa. Y lo que queremos es tener un horizonte de eliminación de esas limitaciones temporales de velocidad, que son muchas. Muchas de ellas vienen derivadas de la borrasca, y en la medida en que vayamos terminando las obras de emergencia, vamos a ir eliminándolas. Por tanto, el escenario ante el que nos enfrentamos, que es uno a finales del mes de febrero, con una eliminación ya importante, al menos de casi la mitad de las limitaciones que nos ha impuesto el temporal, y del horizonte de abril, en el que prácticamente todas las que derivan, digamos, de esa emergencia estarán eliminadas. Pero también le adelanto que estamos analizando las que teníamos con anterioridad, que venían de las obras. Una parte muy importante de ellas vienen, por cierto, de las obras del corredor mediterráneo, prácticamente casi la mitad, y también estaremos en condiciones de eliminarlas en los próximos meses. Yo creo que este es, digamos, el objetivo ahora más importante que tenemos, junto con mejorar, por supuesto, la información y la fiabilidad del sistema, es decir, que los horarios se cumplan y que la información que se dé responda a la realidad.
Sí, porque hoy, por ejemplo, en algunas estaciones no había informadores.
Bueno, porque, como les digo, puede estar sucediendo porque la huelga también afectaba a Logirail, que es la empresa que fundamentalmente de la que dependen los informadores, y bueno, ahí puede haber habido secuelas de la huelga. Pero vamos, la experiencia que tenemos es que cuando se desconvoca una huelga, siempre al día siguiente, sobre todo si no la han desconvocado todos los sindicatos, pues todavía quedan secuelas y vamos a trabajar para que el impacto sea pues el mínimo posible. En eso estamos, ¿no?
¿Qué es lo que desbloqueó el acuerdo con los sindicatos mayoritarios?
Bueno, pues un acuerdo que tiene, como yo creo que ya ha comentado también el ministro, que tiene tres partes fundamentalmente, ¿no? Yo he insistido mucho con otros medios también, en que no estábamos hablando de una huelga con dimensión laboral, no estábamos hablando de reivindicaciones laborales, de salario o de condiciones de trabajo. Fundamentalmente, la huelga, digamos, que se plantea es por otras razones, y el acuerdo precisamente se centra en ampliaciones de plantilla importantes, tanto en Adif como en Renfe, para los próximos 4 años hasta el año 2030, en un incremento importante de 1.800 millones de euros, sobre todo en materia de mantenimiento, escalonado, como digo, desde ahora hasta el año 2030, y también en una, bueno, pues quizá en una potenciación, con un mayor protagonismo en algunos aspectos de la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria, que cumple un papel muy importante dentro de nuestro sistema, pero que hemos acordado que pueda reforzarse, por supuesto con personal, pero también, digamos, con algunas mesas de trabajo junto con el sector, pues de cara a los próximos tiempos, ¿no?
Hay también un foco en la línea R1, la línea del Maresme, por el cambio climático, cada vez que le pone más en jaque. En su opinión, ¿qué habría que hacer con esta línea?
Bueno, mire, nosotros lo que queremos es abordar esto de una manera rápida y con las luces largas, porque sabemos que la R1, en el medio plazo tenemos que actuar. Yo creo que aquí hay varias medidas que se deberán adoptar. Yo creo que una sola, desde luego, no será suficiente, y yo creo que además hay que adoptar medidas de corto plazo. Las medidas de corto plazo tienen que ser básicamente de protección de la vía, con las medidas que se estimen oportunas. Yo ahí no quiero entrar en muchos detalles, pero yo creo que medidas rápidas que van a suponer inversiones de cierta importancia, desde luego tienen que ver con la protección de la línea en este momento actual, ¿no? Frente a los temporales y frente al impacto de los temporales en la vía, ¿no? Y después yo creo que tenemos que hacer un análisis más estratégico sobre si es imprescindible que en algunos de los tramos pues tengamos que buscar, no lo sé, soluciones alternativas, ¿no? O sea, yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa cuanto antes, eso ya le adelanto que lo vamos a hacer, porque no hay mucho tiempo que perder. La R1 es una línea que ya está avisándonos, es decir, estamos circulando junto al mar, el mar nos está dando sustos un día sí y otro también, y por tanto ahora proteger, sin ninguna duda, un plan, yo creo que lo más rápido posible, de la máxima protección de la que seamos capaces, y trabajar en las distintas alternativas que pueda haber de cara al futuro. Ahí los ingenieros y también, por supuesto, la propia Generalitat nos tienen que dar también sus claves y sus opiniones para avanzar juntos.
Pregunta, Sara.
Sí, señor Santano. Ayer el Govern de Cataluña empezó negociaciones de presupuestos con los comuns, y los comuns exigieron que la Generalitat asuma ejecución de obras directas en la red ferroviaria vía encomienda de gestión, como sucede ya en carreteras. Eso requiere de un acuerdo, obviamente, con el Ministerio. ¿Están negociando esta cuestión? ¿Es viable?
Mire, yo es que creo que lo importante, y es que el problema que ahora mismo tiene la red de Rodalies, para serles sincero, es precisamente una acumulación de inversiones muy importante. Se suman las inversiones de la red más las del corredor mediterráneo, que están produciendo, pues en este momento, más de 100 limitaciones temporales de velocidad, precisamente por el volumen de obra que tenemos en marcha. Y a esas hay que sumarles las limitaciones que están derivadas de otro volumen importante de obras, que son estas de emergencia que hemos puesto en marcha en 91 puntos de la red, que, para que se haga usted una idea, suponen ya una inversión de en torno a 80 millones de euros, nada más y nada menos, ¿eh? Y eso está en marcha. Por tanto, yo creo que los problemas que ahora mismo tenemos tienen que ver no con la falta de inversión, sea por vía de emergencia, sea por por las obras que ya estaban en marcha, sino por todo lo contrario. No obstante, podemos hablar de esto, pero ahora mismo nuestra principal obsesión es cómo garantizamos, cómo mejoramos la calidad del servicio, siendo conscientes de ese gran volumen de obra que tenemos y con el que tenemos que convivir, y que vamos a ir terminando poco a poco, sobre todo las de emergencias. Y eso, en eso estamos centrados, en conectar mejor Renfe Adif, mejorar información, fiabilidad, e ir eliminando esas limitaciones temporales de velocidad como consecuencia de las obras que tenemos en marcha. Pero yo, de verdad, creo que ahora mismo, digamos que nuestro problema, quizá en otras épocas, pues el problema fue de, no sé, de abandono o de desidia. En este momento, la mayor parte de los problemas nos vienen precisamente por la acumulación de un volumen de obras estructurales y otras de emergencia más coyunturales, que son las que están generando un impacto, pues, muy importante y muchas limitaciones en el funcionamiento de la red.
Es José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible. Gràcies per acompanyar-nos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... Aquestes relacionen els periquitos amb Sherlock Holmes. I la resposta era pipes. Els periquitos, com altres ocells citaciformes, mengen pipes. I Sherlock Holmes era fumador de pipa. 1.237 dels 1.332 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 8 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Camp Llong Gerard Bosch Gutiérrez, del Masnou. I avui també ens heu dit lupes, pipen o casen.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Li regalo al meu pare 17 milions? O ell això no ho fa servir? Bé, els hi regalo de tota manera. No sé, jo els faria servir.
Tranquil·la.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra Dia del Pare de l'11. Regala-li. Cupó extra Dia del Pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Anna.
No, millor Olivia.
Olivia no em convenç.
I tu què en penses?
Sí.
Jo no en sé gaire de noms de nadons, però com a assessora d'Endesa sí que et puc ajudar a estalviar en la factura d'energia. Per això, si t'hi canvies ara, t'emportes un mes de consum de llum gratis, cada any i per sempre. Contracta ara al 800-700-700 al punt Endesa que tinguis més a prop o endesa.com.
Sobra decirte que siempre pienso en ti. Que no me asusta esta forma de vivir. Soy Valeria Castro, cantautora, y les deseo un feliz San Valentín.
Quan les paraules neixen del cor, només podem celebrar-ho. Al Corte Inglés, a la botiga web i app.
Arribat el moment. Tornen els 10 dies Kia com mai. Ara el teu Kia preferit amb fins a 10.100 euros de descompte, a més de les ajudes del Pla Auto Plus. Finançant amb Banco Cetelem fins al 16 de febrer de 2026. Vine al teu concessionari de la xarxa Kia de la província de Barcelona. Consulten les condicions a kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ei, això que en dieu paté de muntanya, a Cerdanya, en diem pa de fetge. I és collonut, les coses, pel seu nom, Carlit. I el trinxat de la Cerdanya, ja saps com es diu, oi?
El trinxat de la Cerdanya es diu Carlit.
Carlit, l'autèntica cuina de muntanya.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Cristian Gómez, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, bé, molt bé.
El Cristian fins ara era entrenador de futbol de l'Hospitalet, de tercera ref de futbol, i aquest diumenge va dimitir per una agressió que va rebre el seu pare a la graderia del partit que l'equip va jugar a casa diumenge contra l'Escala. Ell ho va explicar així.
Lo que he visto hoy no lo quiero volver a ver y sé que así es el fútbol, por desgracia, que hay cuatro cafres en la grada que hacen más ruido que 800, pero no quiero ver a mi hermano, ni a mi tío, ni a mi padre peleando, ¿por qué no? Y que mi mujer se tenga que ir al otro lado, porque una cosa es que digan que el míster es malo, pero otra es que me insulten, y eso, sé que es el fútbol así, por desgracia, pero no lo voy a consentir.
D'entrada, felicitats, perquè és una decisió molt valenta, entenc que no ha sigut gens fàcil, però que ha posat sobre la taula, i avui ho estem fent també en aquest programa, i ho fan diferents mitjans, un tema que potser sovint no posem, que és la violència que hi ha als estadis. Cristina, explica'm com ho has viscut tu durant aquests últims anys. És a dir, tu t'has trobat en situacions com aquesta sovint?
No, la veritat que no. He estat els dos últims anys a Sant Andreu i com a segon entrenador, i bé, no ho he viscut, I bé, aquest any a l'Hospi sí que és veritat que ja ho vaig dir a la roda de premsa, que són quatre, eh? L'afició de l'Hospi és meravellosa, el 95% és increïble, els conec des de ben petit, perquè sóc d'allà i són una passada, però bé, sempre hi ha quatre o cinc que bé, aquest any... Més que altres anys, des d'un principi, insultant i bé, les crítiques les puc passar, els insults m'he acostumat, encara que no degui ser així, però bé, el que va passar l'altre dia ja per mi passa la línia i trenco un somni, perquè per mi era un somni entrenar al club de la meva vida, però jo, hi ha coses que no les permetré ni ho permetré, o sigui, bueno, és que no ho permetré mai això.
Què és el que va passar exactament, Cristian?
Bé, jo no ho sabia perquè el partit s'estava jugant i jo em vaig girar cap endarrere i vaig veure com una baralla a la graderia, però no sabia ben bé què passava i bé, el partit va continuar, un jugador meu va deixar de jugar i se'n va anar cap a la graderia i llavors, va ser una situació incòmoda, però bé, no va passar més, el partit va continuar, però bé, després vaig enterar del que havia succeït després de la roda de premsa, perquè jo a la roda de premsa surto sapiguent que ha passat alguna cosa però no ben bé el què, i després m'ho van explicar i bé, no puc tolerar que m'insultin tot el rato i el meu pare i el meu germà demanen respecte i una persona li agradeixi per darrere a traïció i l'agafi del coll i el llenci al terra i no el deixi ni respirar pràcticament, que va ser el meu oncle que el va salvar perquè sabia agafar-lo al terra i no el deixava anar.
No hi ha marxa enrere, diguéssim. No sé si has parlat amb el club, si ha intentat donar-te suport també, que et quedessis.
Sí, suport màxim, Suport màxim des del primer moment i ja... Ve d'algunes setmanes enrere que també he patit insults a casa, que bé, que al final el futbol, com et dic, ho he normalitzat i bé, penses que el futbol és així, quan no deu ser així, però ja ho normalitzes i bé, ha arribat un punt que el que va succeir el diumenge passat no ho puc permetre i bé, el club no m'ha intentat convèncer perquè m'han vist patir aquestes setmanes, però m'apoyen al màxim i bé, ells... És dolent per ells perquè volen que continuï i volen que segueix al club i bé, al final m'han demanat dues o tres setmanes per desconnectar i volen que segueix el projecte i bé, quan acabi aquesta setmana de desconnexió doncs parlarem perquè jo em sento a l'Hospitalet, ells volen que continuï i veurem el que faré, però des d'una mica a la distància i no... Ja. No passa per
ara. Necessites distanciar-te del que ha passat, no?
Sí, una mica sí, perquè bé, jo sóc una persona que tinc uns valors i a mi no m'entra al cap les agressions físiques, jo mai m'he barallat amb ningú, ni mai m'ha enxampat ningú, i llavors jo no ho entenc, i la meva família estava a l'estadi, la meva dona amb els dos nens estava a l'estadi, i no, ho sento, però no ho puc permetre.
Cristian Gómez, una abraçada i que vagi molt bé aquests dies, i també a la teva família.
Moltes gràcies. Una abraçada.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vostè.
És una realitat, diguéssim. És que la Federació Catalana de Futbol té diferents programes per intentar evitar això, no? Però que segueix passant. Hi ha agressions als camps de futbol i malgrat que hi hagi aquesta campanya dels zero insults a la grada, doncs hi ha àrbitres que encara ara tenen el poder i el protocol per aturar partits amb insults i amenaces, però que estan entrant també escortats a estadis perquè els insulten o perquè quatre cafres, com explicava el Gómez en aquesta roda de premsa que va fer posterior al partit, decideixen doncs, amenaçar o directament agredir. Vicent.
No són quatre. Aquesta és la desgràcia. Si abans parlàvem de models socials i d'hàbits socials perversos, el comportament d'una part de l'afició, que en ocasions pot ser molta part de l'afició, encara que evidentment no és ni majoritària ni és tota, perquè si no en quina societat viurem, però són perversos. És a dir, la gent considera que... I a més, jo he vist persones absolutament, per dir-ho així, de comportaments normals i agradables en la seva vida privada o en la seva vida professional, i que quan entren, quan seuen en una grada d'un equip es transformen, i a més es transformen i consideren que el sou de l'àrbitre o dels jugadors de l'altre equip els compensa de totes les barbaritats que els puguen arribar a infligir, i dius, ostres, i s'ha intentat moltíssim, però hi ha reductes de salvatgisme, reductes en els quals la gent considera que allà la violència està justificada perquè allò es viu amb una passió i amb una visceralitat absolutes. I jo crec, a mi, per un costat, em sap gravíssim que entrenadors com el Christian diguin que això s'ha acabat, i de l'altre, crec que és necessari que això es generalitze i que un àrbitre diga no continuo un partit perquè veig una pancarta racista o una esvàstica i entre la grada. Crec que això és absolutament necessari perquè la gent entenga... Clar, quan hi ha multes, què passa? Les multes es paguen al club. Quan hi ha tancament d'un camp, què passa? És el club que no ha garantit la seguretat, d'acord, però llavors resulta que els clubs tampoc actuen contra la grada moltíssimes vegades, i bueno. I és veritat que en els últims anys s'ha fet molt contra els hooligans i contra la gent que, organitzada i amb la complicitat dels clubs, sempre se passaven moltíssim, però no n'hi ha prou. I, escolta, no és només en un àmbit, és que són molts fronts en què hem de començar a actuar d'una manera més civilitzatòria.
Pere. Sí, molt d'acord, posant sobrellant que jo crec que l'evolució és molt bona. O sigui, queden reductes, però si comparem amb com eren els camps de futbol fa 30 anys o com són encara en alguns països, que jo conec una miqueta, com Argentina o altres llocs, crec que l'evolució és molt bona, s'ha de rematar, òbviament, no hi pot haver cap reducte, o sigui, qui es comporti d'aquesta manera en un camp de futbol, doncs no hi ha de poder entrar, i crec que això ho veurem. Estem bastant a prop, i gestos com el de l'entrenador de l'Hospitalet, el Christian, crec que ajuden a accelerar aquests processos. Esperem que després d'aquest període de reflexió continuïn a l'equip, perquè el que no pot ser és que els agressors puguin entrar al camp, i és com el bullying, no? I en canvi el que pateix les conseqüències d'això, doncs, hagi de plegar. Per tant, tant de bo ho reverteixi, tant de bo ho pensi, continuï, i que aquest cas serveixi per accelerar un procés que jo crec que és inexorable.
Estic d'acord, però em sembleu molt optimistes, per no dir ingenus. Jo fa temps, i la gent es pensa que ho dic de broma, que dic que s'haurien de legalitzar les drogues i, en canvi, il·legalitzar el futbol a tenir criteris de sant...
Ha canviat molt.
I, home, a veure,
estàs obrint aquí un valor.
Si frivolitzem... O sigui, a veure, és evident que hi ha hagut alguns avenços, però em sembla que estem molt lluny. I, en tot cas, en aquest cas, em crida molt l'atenció. Jo considero una derrota del club que aquest senyor hagi hagut de plegar. Vull dir, a veure...
Una derrota de la civilització.
Una derrota, perquè dius, bueno, i admetent que és veritat, com deies tu, Vicent, que vas, els clubs han de pagar per les males aficions no tenint-hi la culpa, però vaja, jo en aquest cas jo no l'hauria deixat plegar. Si sóc el president del club, no el deixo
plegar. Que no plegarà.
Bueno, de totes maneres, jo no vull. Si un no vol plegar, doncs no.
Ja, però
no caldria
un altre. Que no pot ser que se n'hagi d'anar ell.
És un acte que fa reflexionar i que dius, mira,
fa reflexionar, però en aquest cas també fa emprenyar.
Gómez ha dit una cosa que em sembla clau. Ha dit, això ve de setmanes enrere. Sí. Això vol dir que per molt suport que li hagi donat al club ara,
no,
amb la
bé.
Seva dimissió, els clubs tenen l'obligació d'impulsar protocols de prevenció contra la violència i d'actuar d'immediat quan es traspassen línies que no es poden traspassar. Perquè, si no, passa el que ell mateix també ha relatat, i és que es normalitza aquesta agressivitat dins dels camps de futbol. Si els clubs intervenen, és la millor actuació exemplar perquè no es torni a repetir. I també tenint present que, òbviament, doncs això té una lesió en la imatge del futbol, també pensant en els infants, i en què al final els infants acaben reproduint
és que aquí vinc jo.
El que veuen
no, no són els
en
infants,
aquests camps de futbol.
Són els mateixos pares que van als camps
clar,
de futbol i que quan estan en un partit de les seues criatures...
El principal problema són els adults.
Fan el bèstia.
No, sí, els
I aquí no hi ha no. protocols que valga. Si és un partit en què hi ha 200 persones seguint el partit d'unes criatures i els pares acaben abofetades tots, dius, ostres...
Però és igual, si hem de prohibir l'accés dels menors...
No, però també hauríem de prohibir...
De 16 anys a les xarxes, potser hem de prohibir l'accés de tots els altres als camps de futbol.
No, però hauríem de prohibir l'hoquei, però no és el futbol, hauríem de prohibir el hoquei patins, hauríem de... Clar,
és que veus unes coses... Ha canviat molt, això, eh?
Sí. Ha canviat
molt i per bé. Continua passant, però són reductes.
Són les 10:33.
Yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, señor. Con morir que voy a conseguir.
S'ha vist la qüestió generacional, eh? Perquè el Vicent i l'Anagrau ballant desesperadament, eh? I el jove Pere Rossinyol...
Camilo Sexto.
Sí, ja.
Jesucristo Superstar. Sí.
Jo no ens hem mogut, no ens hem mogut gaire. Bueno, Marisa Gil, Pau Forada, bon dia.
Bon dia.
Altres continguts del matí de Catalunya Ràdio.
De seguida passejarem per la Sagrada Família i ens farà de guia ni més ni menys que l'arquitecte Jordi Faulí, director i coordinador de les obres del temple.
Aquest 2026 es commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i s'espera la visita del papa Lleó XIV per celebrar-ho.
I a les 11, teràpia boomer amb el Sergi Pàmies, després del lliurament dels Premis Gaudí, reflexionarà sobre aquestes gales amb aquests tipus d'esdeveniments.
I el concurs pendent, encara com sempre al matí de Catalunya Ràdio. Cada dia un concursant mira de classificar-se per a la final de divendres i tenir la possibilitat de guanyar 200 euros per participar. Imprescindible trucar primer al 93-201-7474.
Però abans que han dit els altres, Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
Hola!
I què,
hola.
I què, i què, i què?
I què? Doncs mira, que avui començo amb un format que hem estrenat a la part informativa del matí de Catalunya Ràdio, que em sembla molt interessant. És el doblatge de crits que fa gent a l'estranger. Normalment, quan sentim una declaració d'una persona rellevant en anglès, francès o un altre idioma que no sigui català o castellà, hi ha una veu que dobla l'àudio perquè tothom l'entengui. Avui, però, hem doblat una persona increpant el rei, el germà del rei Carles III.
El rei Carles III ha vist com les cridaven i li retreien els vincles del seu germà Andreu amb Epstein.
Carles! Pensar que sabies això de l'Andreu i l'Epstein!
Bravo, Catalunya!
Sí, no, ha sigut un gran doblatge.
Sí. Clar, aquí et queda el dubte de no saps si qui increpa el rei Carles III és un ciutadà anglès o un senyor de Sant Sadurní d'Anoia. En tot cas, felicitats al doblador, sí, perquè la feina està
molt ben feta,
està molt ben feta i s'ha posat a la pell del personatge. Una altra innovació que ha portat al matí de Catalunya Ràdio avui és una secció que ha presentat Ricard Ostrell dedicada al sector primari.
Ah, sí?
27 minuts en un mes.
I a la premsa del port, Meghan Markle.
Com?
I a la premsa del port... perquè ja tinc el cap a dijous llarder i parlar de la botifarra i ja...
A veure, una secció destinada només a notícies sobre el sector porcí...
Quants porcs han mort avui, etc.
Exacte, sí, sí, sí. Ara anem a la COPE. Aquest matí, Carlos Herrera ha parlat de la visita de Pedro Sánchez als pobles d'Andalusia afectats per les pluges dels últims dies. Explica l'Herrera que el Partit Socialista li va seleccionar al president espanyol la gent que el va rebre pels carrers d'un d'aquests pobles. No sé si és veritat, però ho sembla, sentint com d'entregades estaven les senyores que l'esperaven. Són un perfil de senyora que des del PP s'anomena, de manera despectiva, diguem-ne, Charo.
Visitó algunas localidades fuertemente encapsulado. En las calles de un pueblo de Jaén resulta que le estaba esperando un pelotón de señoras perfectamente entusiastas, elegidas por el partido para la adulación de su sanchidad. Aquello más que Villanueva de la Reina parecía el imperio charolingio. Escuchen, escuchen. Ahí está una señora que dice, come más, que está muy demacrado, que lo cual es verdad. Por cierto, bueno.
I a la xarxa, Joel, què més han dit?
Doncs mira, les xarxes em porten avui una meravella sociològica, Ricard. Munir Nasrawi, el pare de la Minyà Mal, convertit en líder veïnal a Pedralbes. Concretament a un pipicant de Pedralbes, on es veu que han tallat l'aigua de la font. El més fascinant és amb quina naturalitat Munir Nasrawi lidera el grup de senyores de Pedralbes que hi ha al pipicant. És una mica llarg, però crec que tallar-ho seria un crim, Ricard.
Bon dia a tothom. Hace dos semanas que aquí en el barrio de Pedralbes no hay agua. Yo soy de Rocafonda y ahí hay agua para dar y tomar. Y estos pobres animales que no puedan beber agua, le pido al Ayuntamiento de Barcelona... Señoras, por favor, decir unas palabras que... ¿Qué pasa con el agua?
Queremos agua está con la para cama, los perros y el pipicant.
No, no, dígalo, sisplau.
Lo estoy diciendo. Quan tanquen els aspersors, ens tanquen l'aire de la font. A veure si s'arregla d'una puta vegada.
Això és una vergonya.
I jo petit i es cola entre les barres de la valla.
Molt bé.
S'hauria de canviar, també.
I el meu pis m'ha costat una pasta. Mira, estic parlant ara en català perquè la gent entengui el que hi ha. Pobret, que té set.
Ella sempre vol veure.
No hi ha aigua.
No hi ha aigua.
Continuem amb Barça. Laporta ja no és president i Víctor Font, el seu principal rival, té molt clar què vol que passi quan Hansi Flick vegi el seu projecte esportiu. Víctor Font vol que Flick flipi.
Vamos a contar en los próximos días el proyecto deportivo, una estructura que si a Flick, que quiere estabilidad y pide estabilidad, le gusta lo que tiene, con lo que le vamos a ofrecer va a flipar.
Va flipar. Molt bé, molt fresc, molt espontani, aquest llenguatge juvenil i informal. Però clar, si al cap de 5 minuts ho tornes a repetir, doncs ja sembla que ho portis preparat de casa.
Clar, ara explicarem el projecte futbol que tenim i el Hansi fliparà.
Ara anem fins a la 1 de la Televisió Espanyola, al programa Cifres i Letres, des de que l'ha agafat el nou presentador, Aitor Albizua. Aquest format ha agafat un to més fresc i desenfadat, una mica com el Víctor Font. Fins i tot podria ser que una mica massa fresc i desenfadat. Per mi no, però ja veureu.
Bollo i rosca.
Pues Ángel, muy bien. Rollo y rosca. Bollo y rosca, me he liado.
Sí, sí.
Mira que soy bollera, ¿eh?
No, no.
Me encantan los bollos veganos.
Tú estabas pensando en el rollo bollo, pero vamos. Sí, toda la vida. Elena, que te hemos cazado, vamos. Que nos vamos conociendo.
Gràcies, Joel, i gràcies, Vicenç Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Que vagi molt bé.
Igualment.
Són les 10:40. De seguida anem cap a la Sagrada Família. Atenció, perquè la notícia d'última hora és que el Papa podria venir el 10 de juny. Ara ho expliquem.
Ja és aquí Blancolor al Corte Inglés. Amb un 50% de descompte en una selecció de matalassos de les millors marques. I finança-ho fins en 12 mesos. Blancolor només fins al 28 de febrer. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i l'app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés, EFSSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions del departament o al corteinglés.es. 012, la millor resposta.
Va tot bé?
Una amiga meva té una hipoteca i uns préstecs que ja no pot pagar i està desesperada.
Ja ho sap, que existeix la llei de la segona oportunitat? Està pensada per a persones que no poden pagar els seus deutes, tant si són particulars com autònoms. Si s'hi acullen, poden pactar un pla de pagaments o els poden perdonar una part o la totalitat del deute.
Genial, d'aquesta manera podria tornar a començar de zero.
Ja l'hi dic.
Més informació a justicia.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
És boníssim. Així sí que comences bé el dia.
Això que veus és un granini? A mi m'encanta el de préssec.
Jo m'estimo més el de taronja. Però és que tots tenen un gust increïble.
És clar, la fruita més bona té gust de granini.
El 13 de febrer és el gran dia per tots els que estimem la ràdio.
Per això, durant 9 anys, hem celebrat el Dia Mundial de la Ràdio venint amb tu.
Ens has obert les portes de casa, del teu negoci...
Jo crec que és aquí.
Sí, sí.
Aquest any també vindrem amb tu, però serà diferent.
Celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio arreu del país.
Tàrrega, Girona, el Vendrell, Torelló, Tarragona, la Seu d'Urgell...
De nord a sud,
d'Atenes, l'Hospitalet de Llobregat, Móra la Nova, Olius, Barcelona...
I serem tots els de la Ràdio Nacional de Catalunya, repartits durant tot el dia.
Catalunya Ràdio, Catalunya Música, ICAT, 3CAT Info.
I a les 7 del vespre ens trobarem a la gran festa final, a Manresa.
El 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Smart Days al Corte Inglés. 3 dies amb un 20% de descompte en electrònica de les millors marques.
Samsung, LG, Asus, HP, Honor, ZTE i moltes més.
Endut en portàtils, mòbils, ordinadors...
I fins a un 40% en televisors.
A més amb els nostres tecnoavantatges.
Només fins dimecres, 11 de febrer, Smart Days al Corte Inglés. La compra intel·ligent.
Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
La Sagrada Família veu molt probable que el Papa inauguri el 10 de juny la Torre de Jesús. És notícia de fa pocs minuts i ara ho actualitzarem. Per aquesta hora anirem fins allà en directe. Lara García, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Ricard.
Què és el que veus? On et trobes?
Doncs ara mateix som dins de la Basílica, al centre de la Sagrada Família, a l'interior, i el que veiem és la imatge quotidiana aquí de cada matí, de cada tarda, de centenars de riuades de turistes amb els seus centenars de mòbils i de càmeres fent fotos a aquests vitralls de colors i a les columnes. De fet, aquí dins ara mateix sembla que la Basílica estigui acabada o pràcticament acabada, però el soroll que ens arriba de les obres de fora ens recorden que a la Sagrada Família encara li queda una miqueta per estar acabada. De fet, estem aquí passejant amb l'arquitecte, director i coordinador de les obres de la Sagrada Família. família, en Jordi Faulí. Bon dia, Jordi.
Bon dia a tothom.
Com estàs?
Perfecte, molt bé, gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos. M'explicaves fa un moment que portes 35 anys treballant a la Sagrada Família.
Sí, he tingut aquesta sort i privilegi. És veritat, mira, quan vaig començar hi havia només aquestes tres columnes aquí acabades, no hi havia res més de les naus.
I ara mira, ja tenim gairebé tota la nau acabada, portes aquí sí. Mitja vida. Quants anys més creus que hi estaràs?
No ho sé, el que Déu vulgui, no ho sé.
No se li pot posar una data?
No, penso que no.
Ara mateix entrarem en matèria de com és l'arquitectura de la Sagrada Família. Abans recordem que aquest any, aquest 2026, farà 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Què esteu preparant d'especial aquest any?
Bé, estem preparant, des del punt de vista celebratiu, una missa recordant-se de l'aniversari de la mort de Gaudí, dels 100 anys, pel 10 de juny. I ha coincidit que podíem acabar una part important de la Sagrada Família, que és les torres centrals, en concret la Torre de Jesucrist, que estarà acabada amb aquesta data, i amb aquesta data es venirà.
Què més quedarà després?
Bé, quedaran moltes coses, però la part principal que quedarà després serà la façana de la Glòria, a la qual ja tenim els fonaments, i comencem aquest any a pujar columnes, amb tot el porxo d'entrada i tota l'expressió artística que tindrà, i després faltaran també, per exemple, la segona sagristia, les dues capelles que estan a banda i banda de la façana de la Glòria, i la penitència del Santíssim i el baptisteri, que està just aquí, aquella porta és l'entrada del baptisteri, acaba les cobertes, i també entre aquest any i l'any vinent acabarem la capella de l'Assumpte a l'absis.
I la façana de la Glòria, Jordi, se sap ja qui l'acabarà? Perquè hi havia tres projectes, no? Un d'ells el de Miquel Barceló.
La façana de la Glòria té un projecte... Bon dia, Ostrell.
Bon dia, bon dia.
Té un projecte arquitectònic que va definir Gaudí, a partir del qual hem fet el projecte bàsic i ja estem fent el projecte executiu. I té en el porxo i en el pati d'entrada, en l'àrtex, una expressió artística, una obra artística molt important, de la qual una part d'aquesta obra artística, una part també molt important, hem demanat a tres artistes que facin la seva proposta, que són el Miquel Barceló, Javier Marín i Cristina Iglesias.
I això quan ho triareu, Jordi?
Bé, ens han de presentar aviat les propostes i llavors el patronat doncs, ens prendrà el seu temps per prendre la decisió. Mm.
Clar, aquí suposo que hi ha diferents elements sobre la taula, no? A l'hora de... La figuració deu ser molt important en aquesta façana.
Sens dubte.
No?
Sens dubte.
I suposo que també el lligam de l'artista amb el país, amb el territori, no sé si tindran en compte tots aquests elements.
Hem de veure les propostes i per les propostes traslluiran tot això que expliqueu segurament. És una obra artística...
Monumental, eh?
Sí, monumental, sí. Sí, sí. Per tant, cal un control del conjunt de l'obra, que expliqui exactament el que volia Gaudí que s'expliqués i que la seva expressivitat també estigui d'acord amb el que Gaudí volia que s'expliqués, evidentment, i que d'aquesta manera arribi a les persones com arriba tota la resta de l'arquitectura de la Sagrada Família i la resta de l'art.
Hi ha una cosa amb Gaudí i amb el que has continuat també tu durant tots aquests anys, Jordi, que és la discussió entre la modernitat i la tradició, no? Que és potser el diàleg més intens i més apassionant que Gaudí ha fet al llarg de la seva obra, no? Com aportar modernitat, llenguatge propi en un món que ha de ser també útil en el present.
Sí, sens dubte. El significat és el que Gaudí va definir, és un significat teològic que la Comissió Teològica doncs, ha actualitzat, però és clarament el que Gaudí va preveure, és el que l'Església propaga. I deia mateix Gaudí que en cada moment històric l'expressió artística ha d'expressar aquest significat, ha d'estar d'acord amb aquest significat i ha de ser també una expressió de l'art de cada moment històric. Mm.
Dèiem que el 10 de juny és un dia important. Avui coneixíem que és una data probable en què pugui venir el papa. Se sap ja si això pot passar? Jordi, en quin punt està això? Què en saps tu, vaja?
No tenim cap confirmació.
Cap confirmació, però algun indici de que això pugui passar?
Evidentment, és un desig i s'ha cursat la invitació.
No m'ho vols explicar, però, no m'ho vols explicar.
Però no tenim confirmació.
De tots aquests anys...
Evidentment que ens agradaria, evidentment.
Clar, quin diries que és el record més emotiu que guardes tu de la Sagrada Família?
Segurament com a celebratiu la missa de dedicació en presència de la Sant Pare, Benet XVI, del 2010, sens dubte. Per sort de la més, també era la finalització d'una part important, la finalització de totes les naus de l'interior.
I el teu primer record de la Sagrada Família? Perquè tu quan eres petit ja hi venies per aquí passejar, no?
Sí, sí, sí. He vingut a jugar a la plaça de la Sagrada Família i veia doncs, la construcció de la façana de la Passió. I després va el naixement des de sempre. No?
I somiaves de petit en ser l'arquitecte de la Sagrada Família, no?
No, no. Ni de petit ni de gran, fins que vaig començar.
Que és un acte de molta responsabilitat. No sé si t'imaginaves l'envergadura quan hi vas començar a entrar.
Sens dubte no, però clar, ja vaig començar com a arquitecte ajudant de l'arquitecte director, Jordi Bonet, i per tant vaig tenir molts anys d'aprenentatge conjuntament treballant amb la resta dels arquitectes i de tots els membres de la Sagrada Família. No? I per tant, com vaig assumir el càrrec d'arquitecte director, doncs sabia de què anava, coneixia la Sagrada Família i la manera com es treballa i el que Gaudí volia.
Gaudí és un artista, sempre ho diem, universal, no? Té interès en moltíssima gent. Em fascina a mi l'interès que hi ha a Japó per la figura de Gaudí, no? Vam tenir l'ocasió d'anar a fer el matí de Catalunya Ràdio Japó i despertava un interès brutal. Per què creus que a la cultura japonesa li desperta aquest interès?
Bé, no ho sé amb seguretat, no? Però és possible que els japonesos tenen una gran admiració i veneració per la naturalesa, per la natura. I Gaudí, doncs, evidentment, s'inspirava en la natura, que l'estudiava, que la integrava a la seva arquitectura i que feia arquitectura a partir de les lleis de la natura. I probablement això, el color, les formes naturalistes, és el que els japonesos els deu impressionar i els deu arribar.
És una figura també que en sabem força coses de la seva obra, però és veritat que de la seva mort també, però no gaire de la seva vida, no? No sé si creus que hauríem d'explicar-ho més, això també, per entendre també l'artista en la globalitat, Jordi.
Sí, sens dubte, perquè hi ha un arquitecte que quan feia arquitectura, aquesta arquitectura no es deslligava de la seva manera de veure el món, de les seves creences, de la seva vida diària, i la seva relació amb els altres. Per tant, sí, conèixer la vida de Gaudí doncs és important i darrerament van sortint doncs, llibres i articles doncs, parlant-ne d'una manera seriosa a partir de dades objectives i reals de la seva vida. No?
Passa a recordar que Barcelona, que té un monument com aquest, que és un regal, però qui no l'hagi vist mai, aquest cap de setmana en té una nova oportunitat perquè hi ha dues jornades de portes obertes el 14 i 15 de febrer, el dissabte de 3 a 5, de 2 quarts de 6 de la tarda i el diumenge de 3 a 6 i també, si la gent s'ha quedat sense entrades perquè això anava per sorteig, també cal dir que tots aquells que estiguin residents a Barcelona aquest any poden visitar la Sagrada Família a meitat de preu, aprofitant que és l'any del centenari. Cada vegada hi ha més gent, Jordi, que s'interessa de casa nostra per l'obra monumental?
Jo crec que sí, perquè és un edifici que està en el cor de tots els catalans, no? Penso. I per tant ens ha de parlar sempre i el fet que vagin davant i van davant gràcies a tots, gràcies no només als que construeixen i a la junta constructora, sinó al suport ciutadà que té i que fa que durant tants anys no s'hagi aturat mai la Sagrada Família excepte en moments molt concrets històrics.
Jordi Folli, arquitecte de la Sagrada Família, gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig, Lara, i queda't aquí una estoneta a gaudir d'aquest espectacle visual, Lara.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Fins ara. Una pausa i anem a la peixateria. El 13 de febrer és el gran dia per tots els que estimem la ràdio. Per això, durant 9 anys, hem celebrat el Dia Mundial de la Ràdio venint amb tu. Ens has obert les portes de casa, del teu negoci...
Jo crec que és aquí.
Sí, sí. Aquest any també vindrem amb tu, però serà diferent. Celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio arreu del país.
Tàrrega, Girona, El Vendrell, Torelló, Tarragona, la Seu d'Urgell,
de nord a sud,
d'Atenes, l'Hospitalet de Llobregat,
est a oest,
Móra la Nova, Olius, Barcelona.
I serem tots els de la Ràdio Nacional de Catalunya, repartits durant tot el dia.
Catalunya Ràdio, Catalunya Música, ICAT, 3CAT Info.
I a les 7 del vespre ens trobarem a la gran festa final, a Manresa.
El 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Amb el patrocini de Vera, fibra i mòbil de veritat i la col·laboració de Mercats de Tarragona i Forn de Cabrianes.
Te compra tu cotxe,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh!
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals l'utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Bon dia, Ricard Ostrell.
Bon dia, Fel Feixedes.
Què tal?
Bé.
Com estàs?
Bé, i tu?
Bé, aquí escoltant aquest de la Sagrada Família.
Sí, Jordi.
Això ho acaben ja,
eh? Jordi.
No podem bon dia. Alguna altra cosa.
Perdona, aquest de la Sagrada Família...
Sí.
Saps?
Què vols dir? És un dels arquitectes més importants que té el país.
és que a vegades trobo...
Jordi Faulí. Clar, que aquí hauríem de començar a fer una campanya perquè sí. Sigui Miquel Barceló qui acabi la Sagrada Família.
Bo, i perquè... que hi tens interessos o què?
Bueno, és que l'altre és un mexicà, l'altre és una madrilenya.
Ah, conxos. Miquel Barceló.
Jo crec que el Miquel... No, Miquel. Però el Miquel té una obra que és...
Sí.
O sigui, quan l'analitzes...
Sí.
Ja vaig tenir l'ocasió, el privilegi d'anar-lo a veure fa poc i em va ensenyar tot el que està fent de la Sagrada Família i és espectacular. I entens que la síntesi de l'obra de Miquel Barceló acaba i culmina continuant l'obra de Gaudí.
M'agrada.
Val, és una tesis, molt bé, molt bé.
No s'entén Barceló sense Gaudí.
Val. Sí. No estic a disposició de rebre-te.
És un final fantàstic. Però... A més a més vale. Barcelona podria acabar aquesta obra, segurament, perquè ara deu tenir 70 anys.
Sí, és gran.
Això és una obra que estaria 20 i escaig d'anys fent-la. Vull dir que també té un paral·lelisme amb la vida de Gaudí, esperem que no acabi igual,
jo crec que
però
això
molt interessant. Sí.
Un magicà, o sigui, com més lluny, millor.
Yeah.
Veient com va el món...
Mèxic no està lluny, eh? Catalunya i no. Mèxic hi ha una relació directa, històrica, molt important. No està lluny, a Mèxic.
Sí, atenció. Jo ara aquí esteu debatent grans coses. Sí. No, el petit ajuntament que licita uns calendaris de final d'any,
sí.
Catalunya, els fa una empresa de Galícia, que no saben ni entès el poble. Per què? Perquè han cardat unes lleis que aquí perquè ningú robi i perquè ningú no sé què, tot es licita. Vale. I uns calendaris amb vistes del poble, que és un calendari que el poble... Es fa amb una impremta de Galícia. I explica-li ja tu de l'impremta del costat de casa que collons, que no, que això ho fas tu, que això ho fa en gallego... Sí,
però tu imagina't un mural de ceràmica tota la façana.
Putes xorrades de lleis que estan fent tota aquesta colla encorbatats...
Porta dos dies.
Sí,
molt enfadat.
M'acaben de retornar tots els bitllets de tren.
Si visquessis a l'Aragó, votaries a Vox.
I estic tornant...
Ja t'ho dic.
Jo no votaria. M'han tornat tots els bitllets de tren. Vaig a buscar furgonetes per anar a Sevilla.
Ara on hi has a Sevilla, ara?
Sí, en furgoneta.
Com amb furgoneta? Que has d'anar amb furgoneta a Sevilla.
Furgoneta.
Vigila, que és molt llarg el trajecte. Escolta, vull dir que
hi ha una cosa que van inventar, que és l'avió. L'avió existeix, eh?
Què val l'avió, Feixedes? Digue'ls-hi.
2.500 euros. Què dius ara? Anar a tornar de Sevilla 4 persones.
Què dius ara?
Escolta, al final...
No hi ha trencs! No hi ha trencs, què farem?
Però la teva no pot anar a córrer per Montserrat i tornar? Exacte.
No, si l'objectiu és córrer, que hi vagi corrent a Sevilla.
És que ara és una cosa meva. Encara que haguem d'anar amb bicicleta, jo vaig a Sevilla. Si es pensen que en aquest país de pandereta no aniré a Sevilla, encara que sigui en bicicleta. Ja, avui els he trucat, aquests d'Irió, i els he dit el nom del porc, i una senyora molt amable m'ha dit «Tiene usted toda la razón, le voy a devolver todo el dinero que he invertido en nuestra compañía». I volia els bitllets, eh?
Tu, la furgoneta aquesta que tinguis, fot-hi la cara de l'Irene i així, suporta l'Irene, saps una mica de campanya.
Ja l'he pintat, Irene Forç, campiona de Sevilla. Ja anem tots amb samarretes, i hem pintat la furgoneta, i hem fet una pancada. Ja, mireu televisió espanyola, que sortirem, eh? Sí, penso travessar aquella... Com un beneit sortiré corrents pel mig del carrer de Sevilla, jo, eh?
Sí, pel mig del carrer de Sevilla. N'hi ha un, eh?
Sí, on hi ha l'arribada final, al carrer de Sevilla, allà on hi ha l'arribada, jo passaré corrents amb texans com un beneit.
És la Zurich Marató, no?, que fan?
No sap pas on va, si no ho sap.
És que no ho sap, no ho sap. No ho sap, no ho sap.
Jo sóc el mànager.
Ja et passaré una ruta de bars?
ja els conec.
A Sevilla. Ah,
sí. Bueno, perquè puguis esperar mentre corre.
No, ja, puc elaborar la carrera.
Una vegada vaig anar a Sevilla, amb l'Ostrell i...
Ostres, aquella vegada.
Teníem un taxista a disposició, eh?
Hosti, aquella vegada.
No em deu pas dir res a mi. No se'm va pas convidant, a mi. No,
fa molts anys, d'això, Peyu, fa molts anys.
No se'm va convidar, no.
Vale. No.
El Fel sí que l'hem convidat, però no va poder.
Jo no venia pas amb vosaltres, no m'agradava pas.
Hosti, aquell any es va complicar, eh?
Sí, va complicar les eleccions de Sevilla.
Sí.
Hòstia,
sí, bueno, el Xuriguera va entrevistar la Susana Díaz, que va acabar sent presidenta. La va entrevistar.
És veritat.
Em van odiar, per culpa teva, vostè, i em van odiar tots els periodistes que hi havia allà posat fent cua per entrevistar la Susana Díaz.
Sí.
Tu me vas apretar, me vas llançar contra ella, però allò, vaig adelantar tothom. I al final li vaig dir, Susana Díaz, sí. Des de Catalunya te queremos mucho, sí, sí. O algo semblant.
La tribu de Catalunya Ràdio, sí, sí, el Xavi Rossinyol, sí, sí.
Bueno, els altres periodistes em volien matar,
sí, sí,
sisplau.
Em recordo. Normal. La Renaixença, què, Peyu, avui?
Doncs avui entrevistem la Maria Díaz, que és la primera dona maquinista